de la que fem recollida porta a porta dels carrers Bruguera i Miquel Cuní, i per tant també el deixarem de fer. O sigui que irem implementant-ho gradualment.
Bueno, en aquest sentit, ara actualment, en aquest minut, quantes zones, diguéssim, encara es fa el porta a porta?
Que era aquest tram que he comentat del carrer Església amb Sant Josep, que també és Illa de Vianants, o que és Sant Josep i Sant Joan.
Sí.
Parlo aquests carrers des de dos cantonades, Bruguera, Jovara, amb Església al mig.
I per cert, Sant Joan, la zona de Sant Joan bastant comercial, vull dir que...
Sí, parlo d'aquests carrers, i després també ja dic una part de Bruguera i Miquel Cuní, perquè en el seu dia hi ha hagut un nucli de contenidors a la Cruïlla Bruguera Miquel Cuní, que va desaparèixer per un tema urbanístic, però ara el resoldrem, o sigui, ara farem un nucli de contenidors, i quan el tinguem fet, farem veure als veïns que han d'anar a bucallar, i deixarem de fer el porta-a-porta de Bruguera i Miquel Cuní. I ens quedarà el porta-a-porta original, diguéssim, no? Ens quedarà el tram aquest d'Església Ànimes, perdó, d'Església de Sant Josep Ànimes, en el carrer Església, també Sant Josep i Sant Joan, que aquest el resoldrem amb sistemes nous de recollida. Hi ha un altre element molt important que també penso que han valorat els ciutadans, no? Tenir les bosses al carrer, a més al carrer Església, a les 9, quarts de 10, a les 10 de la nit, i ja no diguem en plena temporada turística, està suposant un problema greu d'imatge, de salubritat, en fi, estem en una ciutat que això no, doncs ens ho hem d'estalviar. I després hi ha un altre afegit, que és que aquest porta-a-porta no permet fer selectiva, i és una ciutat, Calella és una ciutat molt activa amb la recollida selectiva, molt, fa molts anys, Quest, estem recollint a l'entorn del 47% amb selectiva, i home, jo crec que també hi ha molta gent que se n'adona, que molta gent que entén perfectament que hem d'anar cap a la sostenibilitat i que ell la defensa, que és molt millor tenir una alternativa de poder anar amb un nucli, encara que hagis de caminar una cantonada, i poder fer selectiva i no que t'ho recollin a la porta de casa tot barrejat.
Clar, perquè quan diem els nuclis de contenidors, aquestes bateries de contenidors...
Totes tenen selectiu.
Totes tenen selectiu i tal. I llavors,
fem un doble millor, canviem, tanquem aquesta situació de conflicte que es crea en el carrer Església, perquè també hi ha vandalisme, i, en fi, obliguem a passar camions molt pesats pel carrer Església, que també ens el malmeten, o sigui, és que tot és negatiu, i per tant ho teníem que resoldre.
En aquest sentit, Jordi, paulatinament, com dèiem, doncs s'aniran diguéssim matant el porta-a-porta, i en allà on no hi hagi possibilitat de fer una zona de contenidors, una bateria de contenidors propera, entre cometes, es faran aquests vehicles elèctrics,
sí,
no?
Amb els contenidors mòbils, sí.
Amb els contenidors mòbils.
Sí, sí.
Que, doncs, és una de les clàusules que ha de complir la nova empresa que gestioni el servei de neteja.
Les condicions del plec de condicions. Sí,
perfecte.
Sí, per aquí. O sigui, tendirem que tardarem el temps que tardarem a poder implementar tot això, però queda clar que l'objectiu és definitivament...
És no porta a porta.
Exacte.
Val. Doncs moltes gràcies, Jordi. Fins una altra.
A vosaltres, Dani.
La Rierada. Informació, entrevistes i seccions diverses.
Repassem tot seguit l'agenda dels actes del Carnaval d'aquest 2014. Dijous 27 de febrer, Dijous Gras. A partir de 8:45 del vespre, a l'Embalat de Vilaflora, menja de truites i botifarres i lectura de poemes i contes eròtics i escatològics. Divendres 28 de febrer, Rua Infantil de les Escoles. A 3:45 de la tarda, sortida des del carrer Josep Mora, recorregut per la Riera Pinar, Buscarons, Gavarra i finalització a la plaça Universitat, amb la participació de les Abelles, Ninis, Apalauet, Col·legi Misericòrdia, Col·legi Iglesias, Col·legi Santa Rosa de Lima i Turó del Drac. A la plaça Universitat hi haurà música amb discomòbil Lluís Serra. El mateix divendres 28 de febrer també tenim l'Arribo a les 8 del vespre. Sortida des de la plaça Mercat, s'anirà fins a la Riera Sant Domènec, on acabarà l'acte amb recapte per als convidats. Dissabte 1 de març, dissabte de Carnaval, la plaça Mercat es disfressa per Carnaval, tant la plaça com els venedors, i al migdia convidaran a tothom que els vagi a veure. El bar de la plaça Mercat es servirà de franc una beguda molt especial. Rua i ball de Carnaval, concentració a les 6 de la tarda al capdamunt de l'avinguda Doctor Maria Serra. El recorregut de la rua serà el següent: avinguda Doctor Maria Serra, Riera Espinar, Buscarons i Gavarra, carrer Verge de Montserrat i avinguda General Moragues. El ball de Carnaval començarà aproximadament a les 10 de la nit a l'embalat de Vilaflora amb el DJ Litus. A la mitja part del ball es repartiran els trofeus a les millors comparses. Diumenge 2 de març, ball i animació infantil de Carnaval. A les 6 de la tarda a l'embalat de Vilaflora amb Ramon Roma. Dimecres 5 de març, l'enterro de la sardina, a 7:45 del vespre a la plaça Mercat, tomb de ravals pels llocs de culte habituals, sortida de la plaça Mercat fins a arribar a la Riera Sant Domènec, on es farà la lectura del testament, la crema i la sardinada. Diumenge 9 de març, ball de disfresses a l'embalat de Vilaflora, organitzat per l'Associació dels Amics del Ball. Hi haurà concurs de disfresses amb 3 únics premis per a les millors disfresses, el primer de 100 euros, el segon de 70 i el tercer de 40 euros. La música anirà a càrrec del duet Adelfa. No és necessari anar-hi disfressat, però si hi aneu, millor. El jurat estarà constituït per persones alienes a la Junta i el resultat serà inapel·lable. I fins aquí els actes programats a Canet per aquest Carnaval 2014.
Tot seguit repassarem les activitats que trobareu a nivell comarcal per als propers dies.
Dijous 27 de febrer, a Arenys de Mar a les 6 de la tarda, hora del conte amb el rei Carnestoltes i la vella Quaresma, a càrrec d'Anna Danés al Calissai. També a Arenys a les 7 de la tarda, dijous gras, truitada popular, vine a menjar la truita amb nosaltres, serà al pati del Calissai, amb un preu de 2 euros i tiquets limitats per a 100 persones. A Calella, a les 10 del matí, al local d'Oncolliga, taller de risoteràpia amb la risoterapeuta Mercè Fargàs. També a Calella, 6:15 de la tarda, a la plaça de l'Església, celebració del dijous llarder amb l'espectacle Rialles de Xicric. A les 6 de la tarda, a la biblioteca, curs TIC, Hola Ordinador. També a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell de Calella, taller de memòria. Seguim a Calella a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit a la sala d'actes La Quadra, ball de Carnestoltes i concurs de disfresses per a gent gran. Entrada més consumició al preu de 4 euros. A Malgrat, a les 5 de la tarda, taller de Carnaval a la sala de la Biblioteca La Cooperativa. A Caldetes, aquest dijous 27 de febrer, taller concurs de truites de dijous gras. Serà a l'Espai Jove. A Mataró, des de la plaça de Santa Maria a les 7 de la tarda i fins a la plaça de la Peixateria, repartiment de truites. També a Mataró, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra, conferència. Pensa diferent i recupera el teu poder, a càrrec de Pau Mojedano. Divendres 28 de febrer, a Arenys de Mar, a les 8 del vespre, arribada del Carnestoltes al pati del Calissai. A 9:15 a la sala d'actes de la biblioteca, Learning with Books Advanced, A Passage to India, a càrrec de Brian Doherty. Seguim Arenys també a 9:15 del vespre, botifarrada popular al pati del Calissai. A Arenys d'Amunt a les 10 de la nit, cercavila de carnaval dels alumnes d'infantil de l'escola Sobirans i l'escola Sant Martí i la caseta amagada serà a la plaça de l'Església. A Calella, 4:15 de la tarda, rua de carnaval de l'Escola Pia, amb sortida del carrer de Sant Pere. A 4:15, rua de carnaval de l'Escola Freta, amb sortida de la Porxada del Centre. A les 10 de la nit, a la Gàbia, dins del 15è Cafè Jazz a Calella, concert amb Gorka Benítez Quartet, amb entrada gratuïta. A Malgrat, a les 6 de la tarda, hora del conte amb el petit món del petit príncep, serà a la sala de la biblioteca La Cooperativa. També a Malgrat, a les 10 de la nit, al pavelló Germans Margall, ball de carnaval. A Mataró, aquest divendres dia 28, a Cal Arenes, a 8:15 del vespre, inauguració de les mostres Eduard Alcoi, Joan Hernández Pijuan, Creixement i Evolució, i Domènec, Arquitectura Espanyola, 1939-1975. També a Mataró, el Teatre Monumental, dansa a les 8 del vespre amb la Cova de la Pedra del Cel. Té un preu de 5 euros. Seguim a Mataró aquest divendres a l'Ajuntament amb l'arribada d'en Pallofa. Serà a 9:15 del vespre.
I fins aquí l'agenda comarcal per als propers dies.
L'escamot de proximitat de la policia local us recomana les mesures de seguretat següents.
Consells per a comerciants. Durant l'activitat comercial...
No acumuleu diners a les caixes enregistradores i budeu-les sovint. Si és necessari, feu diversos ingressos a les entitats bancàries evitant portar molts diners de cop. I quan calgui, feu amb discreció i adoptant totes les mesures de seguretat possibles.
Valoreu la possibilitat de limitar les vies d'accés a l'establiment per facilitar el control i dificultar la fugida en cas de robatori. La instal·lació de xips de seguretat disminueix el risc de patir petites sustraccions.
En determinats comerços pot ser convenient instal·lar un circuit tancat de televisió a través de les càmeres de seguretat. Un tècnic especialista us pot fer un projecte de millora adaptat a les necessitats del vostre establiment. On adreçar-se en cas de ser víctima d'un delicte?
Les oficines d'atenció al ciutadà, anomenades OAC, dels Mossos d'Esquadra, que presten servei les 24 hores del dia. A la comissaria de la policia local també us podeu dirigir a presentar les denúncies d'algunes tipologies d'il·lícits penals en horari de matí o de tarda. Per a presentar una denúncia, cal que aporteu un document d'identificació personal i si heu patit un robatori, heu de portar una llista dels efectes sostrets.
Si sou víctimes d'un delicte, no heu de tocar res i heu d'avisar als Mossos d'Esquadra 112 i o a la policia local al número 93 794 0088. La col·laboració ciutadana és imprescindible per al coneixement dels delictes i evitar-ne de posteriors.
Recordeu que per qualsevol incidència que pugui esdevenir, la policia local i els Mossos d'Esquadra estan a la vostra disposició. Utilitzeu el telèfon d'emergències 112 o el 93 194 0088.
Llar d'infants ninis per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Col·laborem en seguir la línia educativa de cada projecte familiar. Obrim tot l'any. Ens trobareu al carrer Josep Baró 18 a la coneguda Villa Paquita, al telèfon 93 794 1002 i també a www.ninis.cat.
Llar d'infants ninis.
Llar d'infants ninis, l'escola infantil de Canet.
Cada dijous teniu una cita a Ràdio Canet amb Cues de Pansa i Emili Sánchez. A Cues de Pansa us convidem a despertar la nostra memòria col·lectiva. Ens acompanyes?
Comprar a fora no sempre és més barat ni de més qualitat. Fes números. Fer-ho al costat de casa és fer-ho amb tota confiança. És un missatge de Canet Comercial.
Les tardes més entretingudes les compartim tu i jo a Ràdio Canet. Sorpreses, sentiments, emocions, humor, entreteniment. Tot això i molt més, de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda al programa Tu i jo, amb Ferran Medina i Lourdes Pla. Ja ho saps, cada tarda Tu i jo tenim una cita a Ràdio Canet.
Directe del teu negoci al ciutadà. Anuncia't a Ràdio Canet. Vols informació? Truca'ns al 93 794 2002.
Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de les llengües que juguen amb el català. Atzar ve de l'àrab vulgar atzar, originàriament una de les cares del dau, que devia dur una flor, significat d'aquest mot en àrab clàssic. La paraula significà més tard joc de la sort i d'aquí casualitat. Escacs ve de l'àrab persa shah, que vol dir rei, del qual segurament va passar el llatí escacus. Persis ve del sànscrit pachis, que significa 25, que va passar a l'anglès pachasi. Esport es va agafar de l'anglès, però cal dir que en català antic, occità antic i francès antic ja existia la paraula de port, amb el sentit de recreació, entreteniment, diversió o plaer. Aquesta informació l'hem extreta del web Tallers per la Llengua, tot un món per descobrir. Tastets de Llengua és una producció de Ràdio Mollet i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la Xarxa.
Passa el matí amb nosaltres. Escolta la Riarada.
Doncs de nou, bon dia, és l'entrevista del dia i el tenim al locutori atapeït de gent. Per què? Perquè avui fem una entrevista sobre la responsabilitat social de les empreses i ho fem amb membres de la UBC, el seu president Ricard Cáceres. Bon dia, Ricard.
Bon dia.
També Senyora Cantieri, comerciant.
Bon dia.
Marta Prats, bon dia, comerciant
bon
també.
Dia.
I també el tècnic que ens explicarà i ens posarà una mica de llum sobre això, Josep Maria Canyelles. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, tenim un tertulià d'aquesta casa que també de relacions laborals i d'empresarials hi entén i ens ha dit això de la responsabilitat social de les empreses té quatre potes que analitzarem i vostè farà les previsions que consideri oportunes. En principi, què vol dir responsabilitat social de les empreses? Per començar.
Això vol dir que hi ha empreses, siguin grans, petites, siguin botigues, qualsevol tipus d'empreses, que d'alguna manera tenen sensibilitat sobre coses que passen al nostre voltant i intenten que el seu comportament com a empresa intenti recollir aquesta sensibilitat i convertir-ho en un model d'empresa que sigui capaç de no només pensar en termes de guanyar diners, cosa que també s'ha de fer, evidentment, perquè si no l'empresa no podrà continuar, evidentment, però que també estigui pensant en com alhora està creant, està aportant un valor a la societat i com està sent sensible a necessitats i inquietuds que hi ha en matèries ambientals, de bon govern, de temes laborals, de temes relacionats amb la societat, temes de gestió de la diversitat, en fi, tots aquests elements que avui dia formen part de la gestió de la societat.
Senyor Canyelles, aquí tenim tres comerciants, un en Ricard Cáceres, que té una botiga de menjars preparats, per dir-ho d'alguna manera, la Senyora Cantieri, que té una botiga de pastisseria d'aquestes de cupcakes, de les noves, de originals i pastisseria creativa, queda molt bé, sí, no em sortia, i la Marta Prats, que té un establiment de moda i ballès, en podríem dir. La mateixa responsabilitat té un que l'altre, o cada comerç té la seva especificitat i per tant té cada un la seva responsabilitat?
Cada empresa té la seva responsabilitat d'acord amb el tipus de productes que fa, que elabora, que ven, i cada empresa o cada organització ha d'entendre quina és la seva responsabilitat. Evidentment, hi ha responsabilitats que per tothom són les mateixes. Gestionar correctament impactes ambientals, tractar bé la clientela... Però, clar, en cada cas, evidentment, hi ha necessitats diferents. Si en un cas fan servir uns productes per netejar o per tenir el cabell, que pot tenir uns impactes en temes de salut i temes ambientals, o en un altre cas ve gent que se'ls hi acosta, que vol menjar un producte i tenen o bé al·lèrgies o bé condicionants culturals o religiosos, evidentment d'aquí han de fer un esforç per entendre què és el que és important en el seu negoci i trobar com han de ser responsables en el marc de la seva activitat.
Aquest company assessor que ha vingut avui per casualitat i hem aprofitat per explicar-li que teníem l'empresa i l'entrevista sobre aquest tema que estem fent amb vostès, ha dit quatre pilars. Un, administrar ètica, amb ètica i transparència a l'empresa. Què vol dir això?
Vol dir que avui dia, vol dir que molta gent, quan ens hem format, els que s'han format en tema de gestió empresarial, a les escoles de negoci, universitats, sempre ens havien dit que gestionar bé l'empresa només volia dir doncs, temes financers, temes comercials, temes de màrqueting. Avui dia, gestionar bé l'empresa vol dir alguna cosa més. Vol dir que ser excel·lent en la teva gestió empresarial vol dir també ser excel·lent socialment. Vol dir que no n'hi ha prou a mirar doncs, que el calaix es vagi omplint i fins i tot que els clients surtin satisfets, sinó que has de tenir en compte altres qüestions, que són les que et permetran no només actuar millor com a ciutadà que ets, sinó que alhora et permetrà crear més confiança a llarg termini i fer que realment la gent pugui confiar més en tu. I, per tant, mirar de quina manera quins impactes estàs tenint, no només a la teva clientela, sinó en el barri, a la societat, en el medi ambient, en l'interès general. Per tant, és d'alguna manera fer una empresa millor.
No. Ara, després de diguéssim, d'analitzar els quatre pilars que m'han dit, i si vol introduir un altre pilar que aquesta persona no m'ha dit, doncs tracta relació treballadors-empresaris, encara que siguin empreses petites, evidentment, lligat amb una qüestió que ens omplim la boca tots molt, tots plegats, unes empreses són més proclius i ho han portat doncs, a terme de manera efectiva i positiva, que això que se'n diu la conciliació laboral i familiar. Clar, això amb empreses petites
clar, és senyors,
complicat.
No els hi podem parlar gaire d'això d'aquí.
Inexistent.
No en podem parlar gaire. No en podem parlar gaire. Però és per això que dic que cada empresa ha de trobar com s'expressa la seva responsabilitat. I segurament en el cas d'aquests comerços que tenim aquí, doncs home, sí que és important, la reflexió se l'han de fer, perquè a vegades hi ha un moment en què pot haver-hi empreses que quan al capdavant hi ha persones que són autònoms i tot plegat, pot haver-hi un moment que aquest esforç és necessari en un emprenedor, perquè hi hagi un moment en el qual també t'hagis de posar un límit, perquè si no finalment pots estar autoexplotant-te, no? I fins i tot per la pròpia salut, higiene mental, a vegades és important, però també, evidentment, és diferent gestionar una gran empresa en la qual tens molts treballadors i tu has de ser responsable de les relacions laborals i de com facilites la conciliació, cosa que serà bona per les persones i per la pròpia empresa i per la qualitat de la feina, que, evidentment, en el cas d'una botiga, amb uns emprenedors.
Val. Vostè abans ho ha tocat i també ho volia tocar especialment perquè... Bàsicament perquè el món duri un quart d'hora més, no? Del que durarà, a l'igual dura poc, no? Sobre el tema del tractament dels residus a empreses que, evidentment, treballin amb químiques, a empreses que siguin fàbriques i que, evidentment, doncs, no han de tirar, diguéssim, els tins o el que sigui al riu Mingasac. Això també és una responsabilitat importantíssima de les empreses, no d'ells, perquè vull dir, són comerciants, però vull dir, si ho extrapolem a altres empreses més grans, doncs és una responsabilitat important. De fet, hi ha un fiscal de delictes mediambientals.
No. Sí, són temes que no cal dir que formen part de la consciència de tothom, i quan parlem des de l'òptica de com una empresa gestiona la seva responsabilitat envers la societat, aquests temes ambientals, jo diria que aquí el que correspon és dir, hi ha un marc legal que cada vegada és més exigent, però quan parlem de responsabilitat social, no només vol dir complir amb la normativa legal, sinó assumir com a empresa els valors que hi ha darrere. És a dir, fer-te teus aquells valors que són els que la societat està demanant, que legalment, normativament, estan recollits de cara a trobar quins són aquests mínims que s'han de complir. Vull dir que l'empresa que pretén gestionar aquesta responsabilitat no només compleix amb la llei, sinó que es fa seu l'esperit de la llei, que és, en definitiva, allò que la societat demana per aconseguir crear una societat que, des del punt de vista ecològic i, per tant, de sostenibilitat del planeta, doncs pugui tenir millors garanties. Per tant, normalment són empreses que van més enllà, però a dir que la idea no és més que vagin més enllà de l'exigència legal, la idea és que s'han fet seus aquells valors i intenten aprofundir-hi.
Val, Ricard Cáceres, president de la Unió de Botiguers. A veure, per què heu anat a buscar, no sé com ha anat, si és amb el Departament de Promoció Econòmica Municipal o si ha sigut vosaltres el que heu demanat que us expliquin i que us implementin i que us assessorin per implementar doncs el de la millor manera possible tota aquesta normativa que és que doncs emana del Parlament Europeu?
No, ha sigut Promoció Econòmica que ha organitzat el curset i el taller, i nosaltres doncs ens hem apuntat, suposo que cadascú per les seves motivacions. Jo en particular, doncs, per intentar millorar en tot el que es pugui. A vegades tu fas coses des del teu comerç que creus que són correctes, però que ve una persona des de fora, t'ho veu i et diu, pots millorar-ho per aquí, o que té més experiència que tu i et diu com intentar millorar les coses. Llavors, sempre tu des de la teva visió de comerciant veus unes coses, però des de fora te'n poden veure moltes més, i aquesta és una gran ajuda, i això fa que puguis implementar pràctiques que siguin més correctes o millorar les que ja estàs fent.
Serena Cantieri, les mateixes motivacions que el Ricard, no?
Sí.
Sobretot, t'ho pregunto perquè, clar, vosaltres teniu uns comerços alimentaris i potser, clar, a la roba no s'han de... que hi ha la Marta aquí, ara li preguntarem, però no has de portar guants, però vosaltres, clar, estem tractant amb alimentació, vull dir, la higiene és hiperfonamental. Per què t'hi has apuntat?
Aviam, nosaltres ha sigut en part pel motiu que comenta el Ricard, jo a més porto poc temps amb aquest negoci en concret, llavors tinc ganes de fer les coses bé, vale? No començar la casa per la teulada, sinó crear uns bons fonaments perquè tot funcioni. I després hi ha molts temes que tens clar que els vols aplicar però no trobes com fer-ho. Llavors, a nosaltres, per exemple, ens ha anat molt bé doncs, que ens ajudin a guiar-nos i que et diguin sí, per qui no ho estàs fent bé, apreta per aquí, vull dir, ha sigut més un motiu així, no?, en el meu cas.
Serena, en quins aspectes? Dius,
en el nostre
ens
cas,
en quins sí, aspectes?
En el nostre cas, per exemple, a nivell mediambiental ja teníem clar que el reciclatge és molt important. Des del principi de la botiga nosaltres ja separem residus, vam fer tot un aïllament de llums també per reduir energia, hem canviat bombetes, o sigui, tot aquest tema ja el teníem, nosaltres el teníem molt clar. Nosaltres hem apostat més per tot el tema de les intoleràncies alimentàries. Vale? Ens donem compte que cada vegada més hi ha gent que té intolerància al gluten, a la lactosa, a l'ou i a mil i una coses que no se'ns passa ni pel cap, però a mi cada dia em venen coses més rares. I llavors, el fet de poder donar un producte de qualitat i artesà a aquesta gent que està acostumada que només pot trobar cosetes en el súper embossades i fetes de manera industrial, per nosaltres era molt important. I nosaltres, a nivell de responsabilitat social, estem apostant per aquí, per buscar productes aptes per tothom, i si no són aptes per tothom, buscar aquells productes que els celíacs, els intolerants a l'ou, a la lactosa, la gent halal, els kosher, que totes les ètnies, diguéssim, o creences religioses, alimentàries, o els problemes, tinguin cabuda a la nostra botiga.
De fet, ara fa en aquest programa un espai que es diu Montsolidari, fa, no, a l'entrevista del dia, que ara esteu fent aquí, vaig entrevistar la presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya i em deia que només a Catalunya hi havien 40.000 persones que eren celíacs.
Sí,
i que era un...
hi ha molts.
Era un, bueno, que tenien tot el dret a disfrutar també de la gastronomia, que estàs dient. Per què no puc menjar, jo què sé, un flam, un tros de pastís, no? És això.
Exacte, sí.
És això.
És això, justament. I també poder-los aportar productes perquè es puguin ells cuinar a casa o fer pastisseria, però de qualitat. que no hagin de tirar del preparat del supermercat, que ja ve tot fet, no?
Val. Marta Prats, el teu és en roba i una part de perruqueria, que evidentment doncs tires endavant tu. Per què? És a dir, en aquest sentit, dos comerços d'alimentació. A tu, què hi trauràs d'aquesta experiència, d'aquest curset, Marta?
Doncs, bueno, nosaltres tenim uns principis, amb tant la meva germana com una cosina, que des de fa molt de temps que venim dient i parlant a casa, i era que crec que el món tindria que fer un canvi molt gran envers a tot el que està passant, no? Que, per exemple, els teixits, de què estan compostos, de que ara, per exemple, Greenpeace ha sigut un dels primers pioners en dir que hi ha teixits que estan tractats amb químiques molt dures que estan matant molta gent a l'altra punta del món i que la gent aquí no ho veu. Nosaltres, ara que estem posades a la roba, abans ja ho fèiem això de reciclar i tot, ara ho fem encara més, i amb el tema de la roba som conscients de que això és una cosa molt important, que són teixits que tu et poses, que són teixits que els teus poros van transpirant tant químicament, tant al cabell com a la roba. I això trobo que és un punt molt important que la gent no sap i tindria que ser algú que la gent no ho sapigués i realment el que està comprant i el que s'està posant sobre d'ell, tant sigui amb tints com amb producte de teixits i tot això.
Correcte. I ja us he preguntat doncs, les vostres motivacions com per fer el curset. No sé si l'heu acabat, si l'esteu fent. Com està el tema?
No s'acaba mai, això. Ens han obert una porta.
Ens han obert una porta i un món realment inacabable. No, crec que és el curset és un inici per poder treballar, i són unes bases per poder treballar i per, crec que per despertar-te una mentalitat i per voler aprendre més, no?
Per el que esteu, us faré la pregunta també tots tres, pel que esteu aprenent i portant-lo, evidentment, a la vostra realitat del dia a dia, que és el vostre comerç, ni més ni menys, evidentment, no? Ricard, tu, un cop fet aquest curset o fent aquest curset del que t'han explicat, Què has canviat en la teva manera de treballar, del teu negoci, encara que la persona que entri allà no ho notarà, perquè és que no ho sabrà, però vull dir, tu ho hauràs canviat en els teus hàbits de feina.
En els hàbits de feina de treball, per exemple, de cuina, poca cosa. En el que sí que canvia és la percepció que tu tens del client, no? O sigui, normalment tu estàs com a botiguer...
Torno a repetir això, la percepció. És molt
la percepció
fort,
que tens amb el client, clar, no, a veure, és que tu com a botiguer, tu estàs en una banda del taulell, però dins del teu mateix negoci t'has de ficar la pell del que està a l'altra banda del taulell, que és el client. I això, que sembla tan evident i tan senzill, normalment no es fa. I és ficar-te en aquesta pell i dir, bueno, doncs, si aquesta persona té aquest problema, com puc ajudar a resoldre-li, no? Per una qüestió, crec que de lògica, perquè el que tu vols és que el client estigui content amb el teu establiment, no? I amb el que tu estàs fent. Llavors, és una forma de millorar. Doncs, amb això, amb el tema elèctric és una cosa doncs, que bueno, és un tipus de comerç que té un consum elèctric molt elevat i llavors sí, el que volem és mirar de reduir-lo el màxim possible i estem doncs, buscant aquestes formes per fer-ho, per un tema doncs, de costos econòmics i per un tema ambiental.
La llum és cara
també.
En aquest país.
La llum és cara, però també és com es genera.
Sí, sí, evidentment.
Vegades,
sí, sí.
L'estem generant a base de crema petroli.
Molt bé. Serena, tu, què has canviat? I de dir, ei, després d'això...
Nosaltres hem canviat la manera de dirigir-nos al client per averiguar de primera mà ja i al principi, sobretot quan ens fan encàrrecs, si hi ha algun problema, perquè hi ha gent que sí que de vegades a primeres et diu podries fer una ració sense gluten perquè tinc una cosina o tal, hi ha gent que t'ho diu, però hi ha gent que ja dona per suposat que això no ho aconseguiran i ja no t'ho diuen directament de... Ai, doncs mira, no sé qui té intolerància a l'ou o té intolerància a la llet o... Ja donen per suposar que aquella persona no menjarà ració i ja està, per exemple. Llavors, hem creat com uns protocols, podríem dir, de funcionament, unes fitxes, i llavors a la manera en què, quan tenim un encàrrec o quan tenim una petició, la manera de dirigir-nos. També la manera d'informar.
Perfecte. Marta, en el teu cas, quins hàbits has canviat a l'hora del dia a dia del teu comerç?
Bueno, un dels primers és que ara tanquem per fer reformes i una de les primeres coses que canviem és el tema d'il·luminació, està clar, per totes bandes posem tot LED, per el tema ambiental i tot.
I pel que deia en Ricard, de dir que cueste... Que il·lumine más, però que cueste menos.
Exacte. Vull dir, són dos raons bastant pesants, bastant fortes. I una altra és que, per exemple, nosaltres els teens tenim una casa que és de, ens costa uns diners, que potser és molt més alta que altres cases, i dèiem, què fem? Perquè, clar, si baixem, saps, perquè per posar preus més assequibles, però no, el que ens ha ajudat això és a dir, no, nosaltres pensem això i doncs, anem endavant. I ara agafarem una casa encara més bona, més natural, que no fa tints amb petrolis. Per tant, és 100% natural per tot tipus de gent, per tot tipus de casos que no porten res de químiques.
Que contesti qualsevol dels tres comerciants. Això, evidentment, em deia ara un company, diu, això també redunda, i sobretot tu, Serena, perquè ho has fet, no? Ho has dit. Redunda amb un millor servei al client, de dir, ei, nois, no us tanqueu les portes perquè si us haig de dir que no, ja us diré que no, però primer mirem si es pot fer o no.
Clar, sí. És que això és el més important. O sigui, no hem de perdre de vista que estem treballant per la gent. Per exemple, en el meu cas, vale, jo tinc una botiga d'utensilis, la botiga és ja el que hi ha, i vull dir, si puc portar més coses em portaríssim o no, però a nivell alimentari sí, vull dir, és... anem a intentar-ho. Si jo al final veig que no és possible, ja et diré que no, però anem a intentar-ho.
Anem a intentar-ho.
I potser fa uns mesos dèiem que no directament.
Aquest
dirigíem cap a un altre lloc.
Anem a intentar-ho. Senyor Canyelles, no sé si és de la seva responsabilitat, però li pregunto, i si diu que no, és no. Allò... el client sempre té raó, no sempre té raó, però se li ha de donar. Com ho gestionem, això? Si ens trobem amb un client... doncs, una mica irrespectuós, pesat, una joia, en podríem dir. Com ho fem?
A veure, estem parlant de construir una societat millor i això vol dir que nosaltres no només volem vendre el preu que sigui, sinó que estem construint un espai amb uns valors, no? I, per tant, nosaltres, com a empresa, com a negoci, som uns actors aquí també, som uns actors. No podem dir això és l'escola, això són les famílies, eh? Som uns actors a l'hora de construir uns valors socials. Per tant, dintre d'allò que és raonable que un comerç pugui fer, però a partir d'uns valors personals, però que els transformes en un valor de la teva empresa, has de saber-ho gestionar correctament. I per tant, és un tema d'ajudar a construir aquest espai i crec que aquesta expressió del client sempre té raó, té un sentit comercial, però després quan hi entres, veus que no, hi ha temes en els quals tu tens una responsabilitat a l'hora d'informar correctament i marcar fins i tot un cert punt en el qual dir, perdoni, aquí hi ha un tema de respecte que hem de saber construir entre tots. I jo, si em prometes, aquí hi ha un tema del que hem vist, del que han explicat, cadascú ha explicat bones pràctiques que fan, que volen fer, coses que volen millorar. El que és més important d'aquestes empreses, d'aquests negocis que hi ha aquí, és que darrere hi ha persones que tenen uns valors i una sensibilitat i que ja feia temps, no perquè ara que hem vingut nosaltres hem ajudat a posar un valor, però que estan actuant d'aquesta manera, i el que és important és que la ciutadania, i per tant la gent d'aquí, dels canatencs i canatenques, vegin que hi ha uns comerços que prenen unes opcions, que potser no, estan en un camí, que és la gràcia, quan parlem de responsabilitat vol dir un camí permanent de voler entendre, de poder millorar, vull dir, no es tracta que siguin perfectes en tot, es tracta que estan en un camí de voler fer les coses cada vegada millor, que el que es tracta és que la ciutadania això també ho pugui reconèixer i que tu puguis dir, mira, aquests comerços intenten fer les coses molt bé, no només amb l'atenció a la clientela, sinó amb entendre coses que cada vegada seran més importants. I això, òbviament, la clientela finalment ho hem de poder posar en valor.
Dues qüestions que ara, una que, bueno, que penja de les quatre potes que m'ha explicat aquest amable tertulià, diu, vostès també assessoren en aquest curset amb qüestions financeres, quan dic financeres dic de futur, de timing per ampliar un negoci, per posar dues botigues, per, diguéssim, fer un dir, ei, jo guanyo prou calés i això em funciona, i, diguéssim, faig un timing de futur per expansionar. També fan també assessoren en aquest sentit, també, de dir, ei, feu això quan pugueu i tingueu en compte aquests aspectes o ja no?
No, a veure, hi ha molta gent que es dedica a assessorar empreses. Nosaltres el que estem fent és assessorar, ajudar, acompanyar l'empresa en la gestió de la seva responsabilitat social. I aquesta responsabilitat també vol dir fer que l'empresa sigui més sostenible, també en el sentit econòmic. Ara, no entraria a assessorar en temes d'aquests. En tot cas, el que faríem és, quan una empresa està en un procés, per exemple, d'expansió, veure com aquesta expansió la pot fer de manera que sigui socialment responsable. Per exemple, si parléssim d'una gran empresa, o bueno, hi ha una, mira, doncs amb una pime catalana, 50 treballadors, doncs que es vol expansionar i vol créixer i vol anar al nord d'Àfrica. Doncs com facilitar que les seves condicions de treball allà, des del punt de vista de l'entrada cultural, social, etcètera, etcètera, compleixin amb requisits de responsabilitat social, per exemple. O empreses que millor tenen en el camp del turisme, que és un camp que deixen treballar molt, que tenen una temporalitat molt elevada i, per tant, això vol dir que l'empresa, tota ella, té un desequilibri i que, per tant, vol dir que està tot el dia contractant i acomiadant gent, com poder treballar perquè sigui per trencar aquesta temporalitat. Això també forma part de la responsabilitat social. Ara, a l'hora hi ha d'assessorar amb com desenvolupar els temes més, ja de caràcter financer, de caràcter econòmic, ja hi ha gent, evidentment, molt més especialitzada. El nostre plantejament és dir com millorar l'estratègia de l'empresa perquè aquesta responsabilitat formi part de tots els seus objectius de gestió del negoci, també la pròpia expansió i creixement.
Well, en aquest sentit, el que estan fent vostès, aquest concert que estan fent els, alguns comerciants de Canet, com els tres exemples que tenim aquí, en Ricard, la Marta i la Serena, això, quants diguéssim, Ricard, això ho pots contestar tu com a president, allò, i donem-li una oficialitat, quants comerciants doncs s'han acollit a fer aquest... diguéssim, curset que esteu fent?
Aquest any hem sigut 5 i l'any passat van ser 5 més.
Val. Quines... vosaltres, 3 que ho feu, dos comerços d'alimentació, un de moda, i els altres dos de què són?
Una impremta i l'altra era la residència dels Garrofers.
Ah, un de benestar social, de tercera edat, en podríem dir, eh? O de geriatria, en podríem dir. En aquest sentit, una altra qüestió important, senyor Canyelles. Algú que pugui, i ho tiro cap a pitjor, perquè li vull donar la tendència que es mereix, no? Algú que pugui pensar, aquestes normatives europees... Normalment això no ho pensen gent que no són comerciants, que són parides, collonades i tal, això, vull dir, és sobre el paper i no serveix per res. Estem parlant, i els tinc aquí, a 3 comerciants de poble amb molt d'orgull que han de lluitar, ells i tots, contra les grans superfícies comercials. La diferència, el bon tracte, els ajudarà a subsistir. És això.
Sí. Primer, el que nosaltres d'alguna manera defensem és que la responsabilitat social no és filantropia. Eh? Sí, evidentment. Si una empresa fa filantropia, també forma part de la seva responsabilitat social. Eh? Sí. Però, bàsicament, quan parlem de responsabilitat social, no parlem de filantropia, sinó que parlem de com construir un model de negoci que, alhora, quan està fent aquestes coses que aquí ens han explicat, els ajuda també a captar nous segments de clients. Eh? I, per tant, ser una empresa que arribi, sí, que també tingui més capacitat d'arribar a més clients i, per tant, també guanyar més diners. Eh? Això és important dir-ho. Per tant, respecte a les grans superfícies comercials, també aquesta pot ser, evidentment, una estratègia molt legítima de diferenciació. Per què? Doncs perquè nosaltres mostrem que aquestes persones, aquests professionals, són gent que fan la seva feina amb una gran vocació, són gent que creuen molt en el que fan, són gent que s'estan formant, són gent que, a més, tenen aquesta capacitat, que saben que el seu negoci, perquè tingui futur, han de generar gran confiança en la clientela, i aquesta confiança avui dia ja no es pot generar com molts anys enrere, quan un comerciant li podien fer una pregunta, escolti, aquest teixit segur que és segur? Sí, home, sí, faltaria. No, avui dia tu saps que, primer perquè ho sabem, perquè hi ha informació i tot plegat, tu avui dia has de saber-ho, has d'informar-te, has de saber que aquest teixit pot tenir certs components que poden fer que sigui tòxic quan això d'aquí et toca la pell, per tant, ja no n'hi ha prou, em dir, sí, home, sí, faltaria. No, tu avui dia has de tenir una formació i t'has de formar permanentment i has d'entendre aquesta sensibilitat.
Marta, jo sóc fill de perruquers, tant el meu pare com la meva mare ho són. El que deies, no? Aprofito el que ha dit ell per dir, nosaltres apostarem per un tipus de tint o de producte que és més car, però ens hem plantejat i hem arribat a la conclusió de que ha de ser més car perquè és de més qualitat, és respectuós, no porta química i és això. No? El que més o menys estava comentant ell, traspassat de la teva realitat. És això.
Sí, això, ja perquè siguin, si pot ser, empreses d'aquí, que per donar feina a la gent d'aquí, per mi això és molt important, saps? Perquè penso que si tothom fes això, realment tot aniria molt millor. I a part, ser conscients de que molts atins i moltes coses de roba i això estan fetes a l'altre cantó i molta gent està esclavitzada perquè nosaltres puguem gaudir. I això tampoc no m'agrada. Per tant, intento que siguin empreses que tinguin un cert... una certa manera de fer, de no tenir ningú esclavitzat ni res, i que tot tingui unes pautes i unes coses correctes, saps?
Mm-hmm. Val, és important. En aquest sentit, per exemple, un teixit, un vestit que tu tinguis a la teva botiga,
sí?
Tu saps qui l'ha fabricat, si és de posem-ho clar, si és de Badalona o és de Taiwan, tu ho saps?
A veure, sí, hi ha empreses que, per exemple, que comprem, que són gent que estan a Badalona, per exemple... I
no,
són...
no, és a dir, Badalona, com sí. Pot ser Vic, eh?
Vale, no, hi ha coses que ho posa...
Tu saps d'on venen els teus productes?
Sí, perquè ho posa...
Allò de Made In, sé d'on estan...
Sí, per exemple, Night Ins és una casa que treballa a Xina...
No,
això...
no dic Night Ins, no. Made In... In Catalunya, in Vic, o en Taiwan, o en... No, Made In, t'estic parlant, no de Night In. No, no faig... si vols fer publicitat, fes-la, però...
No, no estic fent publicitat,
No, no, és que t'ho he preguntat perquè pensava que m'havies entès malament.
Val, no, vull dir que... No, que hi ha cases, doncs això, que fabriquen a Xina, tot i que no m'agrada, però sé que són cases que estan conscientment, doncs... que tenen uns valors i que sé que ajuden, per exemple, a nens, per exemple, que tenen càncer i això, i a mi aquesta casa pues, ja m'ha donat molts punts d'apoi pues, per dir, bueno, tot i que està fet a Xina, sé que està fet, que està, té uns reglaments, i a part d'això, ajuda a uns nens amb problemes. I això.
President Cáceres, és el segon any que ho fan, has dit que aquest any 5 i l'any passat 5 més... Tenint en compte les diverses tipologies de cursets que es poden fer, tant en l'apartat de tracte client com financer, com mil coses, com a president o com a entitat o com a junta, teniu pensat doncs, oferir un ventall, no sé, un ventall és molt fort de la paraula, perquè un ventall és més de, és dos o més, més cursets de diferents tipologies als associats, Ricard, en aquest moment?
Sí, a veure, aquest curs l'ha muntat promoció econòmica, o sigui, s'ha muntat des de l'Ajuntament. Nosaltres ens hi hem apuntat. Des de la Unió de Botigues, el que s'està fent ara és un curs que començarà properament de màrqueting, de venda al detall amb comerços petits. Aquest és un curs que s'està tramitant a través de la Unió de Botigues. S'està intentant veure doncs, què és el que ens demana el comerç, què és el que li demana la Unió de Botigues al comerç, i a partir d'aquí ens intentar gestionar el millor possible, intentar trobar aquells cursos que siguin els més adients. També ens han demanat algun comerç doncs, com aprendre doncs, a fer paquets, a fer regals, coses així, són coses doncs, que també són importants, no? El comerç ha d'aprendre moltes coses perquè el client ho exigeix, llavors el comerciant quan ho detecta ens ho demana a nosaltres i veiem si es pot fer i és el que estem intentant ara.
Senyor Canyelles, no sé si vostè també pot donar o és expert. Ha tocat un punt important que semblava molt fashion i molt executiu agressiu de Nova York, de Wall Street, allò de marketing i tal i qual, i és en anglès i queda molt bé i queda fantàstic, però el marketing, tant en empresa gran com en empresa petita, és un aspecte fonamental.
Sí, clar, sí. Per ser el marketing s'ha de basar en una realitat. O sigui, quan el marketing és una construcció d'una marca basat en una imatge que volem donar, doncs això pot arribar a ser publicitat enganyosa. El màrqueting, que d'entrada vol dir comunicar en el mercat alguna cosa, doncs s'ha de basar en una realitat. Aquesta realitat vol dir que aquestes empreses, de les que estem parlant, aquests comerços, vol dir que tenen uns valors, que intenten gestionar millor uns impactes i que alhora això ho estan gestionant. És a dir, vol dir que en el dia a dia hi estan aprenent, no? I per tant això vol dir que un ciutadà de Canet que vagi a comprar en un comerç sap que amb tota confiança pot dir, escolti, miri, jo això del teixit he sentit que hi ha coses que poden ser nocives, o jo tinc una malaltia que això no sé si puc menjar o no, és a dir, això convido la gent a que puguin expressar, i el més important és que després aquests comerços tinguin aquesta sensibilitat per dir, doncs miri, doncs això ho estem fent o això no ho tinc clar, però n'aprendré i d'aquí un mes li podré contestar, li podré solucionar. Perquè, o sigui, l'important no és tant dir miri, nosaltres això no hi entrem, no, l'important és tenir aquesta sensibilitat, que per això que quan parlem de responsabilitat, malgrat que hi ha etiquetes i normes i tot el que vulgueu, però a nosaltres ens agrada posar el focus no tant en dir, mira, aquesta empresa té una norma o aquesta empresa és bona, és dolenta, no, aquesta empresa està en un procés permanent de voler aprendre i voler trobar les millors maneres, les millors pràctiques per atendre aquesta diversitat, en aquest cas, que hi ha a la nostra societat.
Heu dit, no sé si algú de vosaltres, no sé qui, però la Serena, ara, ha dit, és que això, ni curs, ni... ara faré un curset, però és que això evoluciona permanentment, no hem de parar mai d'innovar, d'aprendre, no hem de parar mai.
No, jo estic en procés continu d'aprenentatge, faig cursos durant l'any moltíssims, de tota mena, no només de repostería creativa, ara mateix farem aquest de màrqueting, estic apuntada i m'apunto a un bombardeig, perquè considero que mai no se sap prou, mai no has tractat prou clients com per entendre la complexitat que és atendre al públic, vale? I vull dir, sempre ens hem d'estar reciclant amb tots els temes, amb tot.
El millor màrqueting és que el client que et surti per la porta surti content.
Sí.
Ja està, la resta, ni anuncis a les teles, res. Ni diaris, ni res. És el client que surt content per la porta i et torna.
El que digui a l'audio case, quan fan uns good case fantàstics i jo puc certificar que que en Ricard Cáceres fot unes malmelades tremendes.
No, però amb qualsevol comerç, amb qualsevol comerç, el millor màrqueting que hi ha és que jo surti per la porta com a client amb la sensació de m'ha anat bé, he aconseguit el que volia, i si no he aconseguit el que volia, o m'ho estan tramitant i m'ho estan buscant, o m'han dit com aconseguir-ho. Aquest és el millor màrqueting perquè m'han fidelitzat com a client, sí. I no m'han fidelitzat només a mi, sinó que m'han fidelitzat a mi i a la meva família, i jo donaré una informació positiva sobre aquell comerç, que és, per mi és el millor màrqueting. Llavors és el que... Com aconseguir aquest màrqueting? Precisament amb aquestes bones pràctiques, no? Amb poder dir-li al client, en poder assessorar, en poder vendre el que necessita, en poder, doncs, si té algun problema alimentari o algun problema de salut, doncs poder recomanar-li el millor producte per ell.
M'apunten que si després, senyor Canyelles, em penso que és per vostè aquesta, que ells ara faran el curs després es fa un seguiment per part de vostès per veure si han implementat correctament o encara que s'hagi acabat el curs estrictament perquè dura un mes, dues setmanes o 20 dies, tenen alguna possibilitat de que periòdicament doncs el truquin a vostè i li expressin algun dubte o com funciona? Serà un seguiment posterior o...?
Ho dic perquè estem parlant de curs, de fet, més que curs, és un acompanyament. Un acompanyament que inclou una part que és un curs, inclou unes visites, inclou una identificació de quines són les bones pràctiques que s'estan fent i alguns consells sobre coses que poden millorar i de quina ha sortit una fitxa de bones pràctiques doncs, que poden publicar. En fi, és a dir, per tant, és un procés que inclou un curs. Nosaltres aquí hem vingut a posar una llavor, per dir-ho així, no? I més, una llavor que bàsicament en què consisteix és en fer-los adonar d'allò que estan fent bé, perquè a vegades en moltes empreses es troben en què hi ha una certa inseguretat, se n'adona que hi ha coses que fan, però és a dir, que els hi donis des de fora una visió experta i puguis comparar amb altres casos, penso que això els hi dona una seguretat i una confiança en que aquesta és la línia correcta. Per tant, el que hem fet nosaltres no té cap gran mèrit, perquè és un procés relativament senzill de sensibilització que hem vingut a fer aquí, que el que ha de permetre és que ells es trobin segurs i entenguin que això és una bona manera de gestionar l'empresa i que això a la llarga els hi ha de portar grans èxits. Bueno. Per tant, evidentment que estem disposats, evidentment hi faltaria, i a més aquí hem trobat una gent encantadora, per tant, disposats, si em permets també del blog en el qual, que és Responsabilitat Global, és un blog des del qual cada dia publiquem notícies, reflexions, articles, etc.
Això de Responsabilitat Global és un blog.
Aquí és un blog, Responsabilitat Global, ho dic perquè també és un blog en el qual hi ha moltes reflexions diverses, crítiques també en aquest sentit, i és un lloc, ho dic, perquè aquí també trobaran el contacte, per tant, si hi ha algú que vol, en algun cas, fer alguna consulta o què sigui.
En el món, en Responsabilitat Global, aquest blog és de qüestions de comerç.
De qüestions de responsabilitat social de les empreses i les organitzacions. Comerços també, per descomptat, però qualsevol tipus d'organització.
Perfecte. Queden 5 minuts i jo acabaria amb una pregunta que m'ha suggerit ara un company, però agafo, perquè la Marta ho ha dit en certa manera, no? És a dir, jo procuro dintre de la meva, doncs, del que pugui, doncs, afavorir empreses catalanes, perquè és el meu món, és el meu país. Ricard, ho traslladem al vostre un petit gran món, amb tots els respectes, que són els comerços de proximitat, els comerços de poble, amb tot l'orgull del món, si tu no ofereixes un servei o un... demana, jo què sé, una focatxa, Ei, jo no faig focatxes, vale? Però sé que la Serena Gandieri en fa i són fantàstiques. La responsabilitat vostra, perquè per fer cadena, connexió, també és dir, jo no em faig, no m'hi dedico, però, t'envio... Mira, a la Riera buscarons no sé quin número, Serena, doncs 28. Hi ha 28, i hi ha la Serena que fot unes focatxes tremendes.
Evidentment, perquè...
És la vostra responsabilitat de dir, tinc un company o conec un amic que fot això?
Faltaria, perquè és una... Li estàs donant un servei al client. És que és una part molt important del teu comerç. O sigui, a vegades et ve una persona, t'entra una persona i diu, escolta, en aquest carrer... A mi em passa, moltes vegades. En aquest carrer hi ha un forn de pa. No, és el carrer de sota. És el carrer de sota que hi ha un forn de pa. O una assessoria, no, al carrer de sota. O li treus un planell, li dones el planell, i marques com arribar-hi. No, faltaria. És que és part de la meva feina, és donar un servei a la gent, que a mi no em compra ni em comprarà. Cap problema. Però potser sí. Potser surt d'allà, surt del meu comerç amb la impressió de, ostres, que bé que me n'atens. I de pas tenia unes mamalades que tenen molt bona pinta, aniré a comprar. Doncs fantàstic, d'això es tracta. I si no, si puc afavorir amb un comerç del meu voltant, del meu poble...
Les coses entren amb la vista, eh?
Exacte, si puc afavorir un comerç del meu poble, millor, perquè aconseguiré que una botiga del meu poble aconsegueixi una venda. Prefereixo no vendre jo, però que vengui un comerç de la Riera, que no pas que vengui un comerç de Mataró. Siguem egoistes, però prefereixo això.
Tots els respectes.
Amb tots els respectes, i que tenen molt bon producte a tot arreu. Però si jo puc afavorir el comerç del meu voltant, a mi també em retroalimenta, perquè un dia em passarà a mi, però un altre dia li passarà al comerç del carrer de sota i me l'enviaran a mi.
Perfecte.
Llavors, carai, siguem una mica conseqüents amb això i ajudem-nos amb aquestes coses. A veure, si... I la competència és sana, però si haig de competir amb una botiga que fa el mateix producte que jo, ja competiré. Però ajudem-nos amb el possible. A mi em vegin a buscar certs productes que jo no faig i jo els envio a la competència. Cap problema.
Jo et contestaré ben ràpid. A la meva botiga es venen marmelades de Ricard. Per exemple.
Es tracta d'alimentar-se, es tracta perquè tots podem...
Estic més cèntrica, i com que estic
més
cèntrica...
Són bones.
Clar, i tots ens podem ajudar en moltes maneres, ja sigui amb això, ja sigui amb passar-te informació sobre com fer una cosa amb l'administració, sobre que ha sortit una subvenció i mira, a mi no em va bé, però sé que a aquesta persona li pot interessar.
Se m'ha tallat el pastís, Ricard, tu com ho fas?
Sí, és que a mi em passa molt, per exemple, amb la pastisseria Can Passol, jo tinc molt bona relació amb ells, en Joan és de la meva edat i ens coneixem tota la vida, llavors a vegades em truquen, escolta, haig de fer això, com ho fas? Jo ho faig d'aquesta manera. O necessito aquest gènere, vine a buscar-lo. I jo faig el mateix amb ells, ens atabalem per aquestes coses, i això és molt bo perquè els coneixements d'un es transmeten amb un altre també i un s'ajuda amb un altre.
Doncs tanquem. Gràcies, senyor Josep Maria Canyelles, Ricard Cáceres, president de la UEC, Serena Gandieri, comerciant, i també Marta Prats. Bon dia i gràcies, i endavant, perquè evidentment els negocis els fareu per aquest camí, estic seguríssim que els fareu més competitius i donaran molts i molts anys. Gràcies i molta sort i endavant. Gràcies i per estar aquí en aquesta sintonia.
Moltes gràcies.
Ara, no sé, posarem alguna cosa de 2 minutets, alguna musiqueta, i entrarem a les notícies de les 12. I anirem a Egipte, amb
Amb qui es parla? Que ens explicarà que han trobat la mòmia del pare de l'Akenaton. Tu, que l'estaven buscant i no sabien si era o no era, doncs és. Ens explicarà això en qui es parla, un crac de l'egiptologia. Bon dia, ens retrobem tot seguit.
La Rierada, informació, entrevistes i seccions diverses.
Ràdio Canet. La teva emissora local. Notícies, música i molt més. FM.
A Òptica Planells fem liquidació d'estoc. Aprofita els descomptes de la nostra liquidació. Muntures i ulleres de sol al 50% de descompte. Descomptes en tots els vidres de lluny, de prop o progressius. Ah, i rellotges des de 19 euros. No et perdis la liquidació d'estocs d'Òptica Planells. Ens trobaràs a Arenys de Mar, Riera, Bisbe Pol 23 i a Canet, Ample 26. Òptica Planells.
Són les 12. Notícies en xarxa.
Bon dia, us parlem Marta Patricio i Albert Sas. La Unió Europea declara il·legal el cèntim sanitari. L'Estat podria haver de retornar els 13.000 milions d'euros que les comunitats autònomes van ingressar fins l'any passat.
Front Comú dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona per reclamar a l'Estat